Si parlem de patrimoni, és inevitable parlar de museus. A Sant Cugat s'ha anat teixint al llarg dels anys una xarxa d'equipaments que inclou el monestir, el celler modernista, la Torre Negra i la capella de Sant Domènec. Per conèixer què s'hi pot trobar cadascun d'aquests espais, avui tenim amb nosaltres la directora dels museus de Sant Cugat, l'Alba Rodríguez, que vindrà un cop al mes a explicar-nos les novetats museístiques de la ciutat, i si no és ella, doncs algú de l'equip. Alba, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Com estàs?
Molt bé, i molt agraïda que ens convideu a venir aquí i tenir aquesta oportunitat d'explicar-vos què fem.
Home, el museu és viu, com la cultura, vull dir, hi ha novetats, sempre hi ha cosetes, exposicions, vull dir, que no pareu. I per tant, tot això s'ha d'explicar.
Exacte, sí.
Sí,
sí,
no?
sí, exacte.
En aquesta primera trobada demanarem que facis una radiografia dels actuals museus de Sant Cugat. Els enumeràvem ara fa una estona i, si vols, comencem, per exemple, el més antic, el més consolidat, el del monestir.
No? Val, perfecte. Bueno, si et sembla, abans d'entrar directament al Museu del Monestir, fem una mica com l'històric, no? Nosaltres,
sí,
com que treballem amb història, sempre ens agrada començar també amb això, perquè bueno, els museus de Sant Cugat ara ja fa 20 anys que existeix. El 2003 va ser quan es va crear el Museu de Sant Cugat com a museu municipal. Forma part, no?, de l'estructura de l'Ajuntament de Sant Cugat, i es va obrir precisament amb el Museu del Monestir, que és la seu més emblemàtica, no?, com no pot ser d'una altra forma, amb el monestir de Sant Cugat, no? Llavors, el 2003, quan es va crear, ja es va preveure una estructura descentralitzada que, a través de diferents elements del patrimoni cultural de Sant Cugat, no?, permetés explicar una mica la història de la ciutat. Llavors, això és el que ha permès al llarg del temps, al llarg d'aquests anys, desenvolupar aquesta sèrie d'espais que acabes de desmentar.
Uh-huh. Què hi trobem al Museu del Monestir?
Doncs mira, el Museu del Monestir és es centra en el claustre del monestir. Ja sabeu que el monestir de Sant Cugat és també un element històric, però, com deies abans, no?, el patrimoni en general és un element molt viu perquè està al servei de la ciutadania. Hi ha molts usos. Ja sabeu que en el claustre és la seu del Museu de Sant Cugat, el Museu del Monestir, i alhora l'església del Palau Abacial són part de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I a més, tot el seu espai ja està molta activitat cultural, ciutadana al seu entorn. Llavors, el claustre de Sant Cugat, doncs, explica una part molt important de la història de Sant Cugat, però també explica una part molt important de la història del país. Que el monestir de Sant Cugat és un element molt singular, evidentment a Sant Cugat, però també a Catalunya. Per això també té la categoria de bé cultural d'interès nacional, per exemple, no?, i és símbol de moltíssimes coses, no? Llavors, primer explico una mica, no?, quins són aquests continguts vinculats en el monestir de Sant Cugat, i després explico el Museu de Sant Cugat, que és l'exposició permanent que hi tenim i una mica la programació que fem allà. Per una banda, el monestir de Sant Cugat, ja sabeu, no m'imagino, però és un element, un edifici del patrimoni que va tenir 1000 anys de vida monàstica. És un tipus d'institució, no?, que a l'edat mitjana s'impulsa com un element que organitza el territori. Ara no entrarem una classe d'història, però perquè us feu una mica de...
No, no seria malament, tampoc. El que passa és una qüestió de temps, purament.
Val, aniré així ràpid, no? Però llavors, clar, organitza el territori, no només el territori que ara ha acabat sent del municipi de Sant Cugat, no?, que ja deriva d'aquella època, sinó que també organitza el territori de la frontera en un moment en què encara hi havia musulmans que havien conquerit una part del territori, i llavors els regnes cristians estaven lluitant per avançar i obtenir aquests territoris. I la frontera en aquell moment estava molt a prop, precisament al Llobregat, que és aquí al costat. I el monestir de Sant Cugat va tenir aquesta importància, no?, de poder organitzar el territori a la zona de, doncs, del Penedès, l'Anoia, etc. No? I és molt important perquè creix com una institució que, bueno, que fa això, organitzar el territori, és un element ric, els seus monjos són membres de la noblesa, de les classes dirigents, i té una gran influència al llarg de la història que neix de la riquesa i el poder que assoleixen en aquest moment, no? Per tant, l'interès del monestir sobrepassa el que és estrictament la història local, perquè s'insereix en aquesta història de Catalunya. Llavors, al Museu de Sant Cugat allà tenim, per una banda, una exposició permanent que comença a explicar aquesta història, o sigui, l'exposició permanent no l'hem acabat de desenvolupar. Llavors tenim, per una banda, explicada la història de l'arquitectura del monument, no? El fet d'aquesta institució que acabo d'explicar, necessitava uns espais on hi havia la comunitat monàstica, que alhora eren espais de representació, no? I llavors això implica, pues, que es van a construir al llarg del temps un conjunt monumental, amb una estètica o amb uns estils que seguien una mica entre la moda, per dir-ho fàcil, de l'època, però que alhora era un reflex de les creences de cada moment, no? Per això tenim, per exemple, un claustre romànic espectacular amb els capitells obrats majoritàriament per Arnau Cadell, no? 144 en total n'hi ha, i que és un dels elements més singulars del monestir. Això és una de les coses que s'explica a l'exposició permanent, que es diu Oració, Treball i Poder, no? Llavors tenim aquesta línia de la història de l'arquitectura del monestir a la planta baixa, i després a la planta superior tenim expliquem l'origen dels monestirs en general, en aquest context de l'edat mitjana, i concretament l'origen del monestir de Sant Cugat, i també a l'entorn de la figura del màrtir Cugat, que és el que dona nom al monestir, i bueno, al final és el que acaba donant nom a la ciutat, no? a partir d'aquí.
Quin recorregut hem fet, eh?
Sí.
Hem fet un recorregut pel monestir, pel museu, pel claustre. Anem a un altre dels museus, el Celler Modernista.
Sí, el Celler Modernista és la segona seu actual del Museu de Sant Cugat que es va obrir de cara al públic. És un altre dels elements patrimonials emblemàtics de la ciutat, no? Que és el símbol més evident, segurament, i més vistós del que nosaltres diem el Sant Cugat del Vi, que és un reflex de la llarga tradició vinícola, no?, de la ciutat, que s'ha perdut, excepte ara hi ha un parell d'experiències molt interessants que estaria molt bé que relessin i que donessin continuïtat a aquesta tradició. És una tradició que remunta 2.000 anys enrere, que és quan, amb la romanització, que es va introduir el conreu de la vinya i l'elaboració del vi, i que també tenim mostres a la ciutat, no?, la vila romana de Can Cabassa, per exemple. Llavors, aquesta tradició, no, del vi es va mantenir durant segles, i el segle XVIII i XIX va ser el moment d'auge, no? Fins que a finals del segle XIX i principis del segle XX, amb la filoxera i altres crisis, no, que tampoc no entrarem per fer una segona classe d'història, això va després ser un cop important, no, en aquesta viticultura. Tot i així, l'activitat es va mantenir fins, bueno, gairebé als anys 60, 70, 80, no? Sembla que la majoria de gent que vivim a Sant Cugat encara hem vist, d'una certa edat, els més joves, no?, encara hem vist les vinyes. Llavors, el celler cooperatiu alhora és emblemàtic perquè és com el camp de signe, no?, d'aquesta llarga tradició vinícola. O sigui, és un element molt vistós, però es representa el final, que és el 1921, un fenomen que va passar a Sant Cugat, però també a molts altres llocs de Catalunya, precisament per les dificultats que comportava pels viticultors de prosperar i tirar endavant, no?, la seva economia. Doncs la via, no?, per trobar ajuda i poder prosperar va ser el cooperativisme. Això es va impulsar també des de l'administració, i per això en moltes poblacions catalanes es van crear els sindicats d'agricultors, viticultors concretament, i normalment què feien? Pues això, construir un celler cooperatiu, o sigui que era comunitari per tots els associats, sí. I allà pues, elaboraven el vi, i a més comercialitzaven el vi de manera conjunta. D'aquesta manera treien molt més profit de la seva feina.
Del celler modernista ens n'anem fins a la Torre Negra. Ens queda una miqueta més, més endins. Hem de passejar una mica, no?, per Collserola. Ara mateix en quina fase es troba?
Doncs mira, Torre Negra en realitat està més a prop del que estàs dient. Són 5 minuts,
sí, però no ho tenim aquí mateix.
Bueno, però...
és una passejada.
Sí, sí, sí.
No és lluny, és
no
veritat.
No, està molt a propet.
Sí.
No, però evidentment és, hi ha com una... bueno, hi ha un canvi, no?, entre estar al peu de Collserola, entorn natural, i llavors un canvi que sempre ve molt de gust de recórrer, que és molt recomanable de fer. Llavors, la Torre Negra, ja sabeu que és un edifici també molt emblemàtic de la ciutat, que ha representat el seu rodal, una mica el lema, no?, de defensa de la natura de Collserola a la ciutat des de fa anys. I l'edifici és un edifici històric que es remunta també a l'edat mitjana, també està molt relacionat amb la història del monestir. I fa dos anys, justament ara, fa, bueno, el 2022, va ser quan l'Ajuntament va adquirir aquesta, aquesta finca. Llavors, és un edifici que ara mateix, de moment, no té un ús establert, necessita rehabilitació i restauració, però de moment l'hem incorporat a l'estructura, bueno, no exactament de manera formal, però sí a l'activitat de dinamització del Museu de Sant Cugat, i tenim un petit punt d'interpretació al vestíbul on s'explica la història de la Torre Negra i una mica què significa a nivell històric, i fem pues, visites guiades en l'espai que es pot visitar, que de moment és la planta baixa i l'entorn immediat, i alhora també facilitem que la gent pugui entrar i visitant, i que sigui l'entorn de la finca, que a més dels valors històrics, arquitectònics, no, doncs ja a nivell ambiental també és molt interessant.
Trasllada a una altra època.
Totalment. A sí. més, clar, l'oportunitat que significa, no, també per poder treballar en un entorn natural, no, quan precisament part de la història que us explicava remet a una època que la societat era una societat eminentment agrícola, rural, molt connectada a la natura, no? Al ritme de la natura. Això ara ho hem perdut, el viure en ciutats, això ha desaparegut. I parlem del monestir, o visitem, o tenim, visitem una masia de les que estan en entorn urbà, això ho hem perdut, i en canvi la Torre Negra, a l'estar en aquest entorn natural, ens permet treballar de manera més propera, no? Doncs, com eren aquests entorns, no? Els camps de conreu, les xarxes de camins. Bueno, tot això és en perspectiva de futur, perquè encara no ho estem treballant del tot, però és la idea.
Anem de Torre Negra a la capella de Sant Domènec, i ens hauran de quedar uns minutets per parlar de les jornades de patrimoni viu.
Val.
Que també això és cosa vostra.
També, sí, sí.
Doncs, i això serà la primera quinzena d'octubre.
Sí.
Del 13 al 15...
Del 10 al... No, 11, 12, 13 d'octubre. D'aquí dues setmanes.
En parlarem ara de seguida. Abans, però, passem per la capella de Sant Domènec.
Sí, doncs la capella de Sant Domènec és el quart element, no, que forma part de l'estructura del Museu de Sant Cugat. És un element petitó, però que també és significatiu, no, de diverses coses. No? És una capella construïda a cavall dels segles XVII-XVIII, per la família Mates, que són la família que estava establerta a Can Mates, al carrer Sant Domènec. Tot està relacionat, carrer Sant Domènec, no?
Sí.
En realitat, la capella originàriament estava dedicada a la Mare de Déu de la Pietat, però l'advocació de Sant Domènec, que era un dels sants que estava també dintre de la capella, es va popularitzar perquè era el sant el que vespregava per protegir-se de la malària, no? També en una època en què hi havia aquesta malaltia, existia aquí, no? Pels costums que hi havia aleshores, no? I aquesta capella alhora està al peu d'un antic camí, que és el camí que portava de Sant Cugat a Terrassa, que després s'ha popularitzat amb el nom de Camí dels Monjos, i que també remet, no?, aquesta època agrícola antiga. I també és el lloc on va tenir lloc la batalla de Sant Cugat durant la Guerra del Francès, el 1812. I bueno, també ens porten a aquesta època, i és un element també interessant de visitar i de conèixer de prop.
Amb l'Alba Rodríguez, la directora dels museus, avui estem fent res, una pinzellada, però ens estem passejant per la història de la nostra ciutat, visitant precisament tots aquests punts museístics que té la ciutat. Parlem precisament d'una iniciativa que també lidereu vosaltres, que són aquestes jornades de patrimoni viu. Enguany, les dates que nosaltres tenim són del 13 al 15 d'octubre i que giraran al voltant de la dansa. Si cal corregir les dates, les corregim, eh?
Sí, en realitat és de l'11 al 13 d'octubre. I aquest any el lema és el cuidar i cuidar-nos, que és el lema en realitat del clúster de la Bienal d'Art Contemporani, Manifesta 15,
sí.
Que aquest any, no, aquesta tardor, estem acollint a Sant Cugat.
Sí, sí.
I llavors, evidentment, ja que acollim aquestes peces, aquestes instal·lacions artístiques al claustre, no, a l'entorn d'aquest tema, que alhora estan vinculades, no, a la idea dels monestirs com també un lloc d'espiritualitat i un lloc de cures, doncs evidentment nosaltres agafem aquesta ona, no, i ens hi afegim desenvolupant aquesta temàtica.
Alguna cosa que vulguis destacar? Així perquè la gent ho tingui molt present.
Sí, doncs aquestes jornades, el que pretenem és poder tractar un tema concret, no? I a més, evidentment, posar en valor, no, la història i el patrimoni que tenim d'aquesta temàtica sobre les cures, també busquem implicar la ciutadania i treballar amb entitats o amb agents amb els que habitualment no tenim l'ocasió o l'oportunitat de treballar, no? I és potser segurament la part més interessant del projecte. D'aquí també el nom de Patrimoni Viu, no? Perquè busquem aquesta vivència, no? I aquesta connexió amb l'actualitat. En aquesta ocasió treballem amb entitats com l'AFA, no? L'Associació de Famílies amb Alzheimer, l'Associació del Vallès Amics de la Neurologia, Oncolliga i Sant Cugat amb el poble de Saharauis i Windown, per exemple, no? Llavors fem el divendres a la tarda, com és habitual en el Patrimoni Viu, obrim amb una xerrada inaugural, no? Una mica sobre continguts, i després hi haurà el debut d'un espectacle teatral que estan preparant des de Fem un Museu, que és aquesta experiència, no? Amb parelles de voluntaris i persones amb capacitats diverses i que aquesta vegada estan fent una obra de teatre dirigida per Maria Vancells. El dissabte al matí tenim diverses activitats de difusió de patrimoni entorn de les cures, en diversos formats, i a la tarda una cosa que convidem molt a venir és el Mosaic de les Cures, no? Que és un circuit sensorial que prepara Isma Guzmán de Windown, i amb l'objectiu després d'expressar artísticament a través d'un mosaic tot això. I un quiz que fem a continuació.
I ja està. Mira. Per comprovar, veure una mica el nivell de,
exacte, farem examen.
De coneixement. Doncs a l'Alba Rodríguez, la directora dels Museus de Sant Cugat, li agraïm moltíssim aquesta primera visita. Continuarem parlant perquè encara hi ha moltes coses a parlar, de programes, d'activitats, tot el que feu als museus ens interessa i ho explicarem al Faves Comptades. Alba, moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Bon dia.
A reveure. Adéu.